Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El Papa assegura que una economia sense tràfic és una economia valenta. En un videomissatge amb motiu de la 7a Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el tràfic de persones que es viu avui, el pontífex descriu tres accions concretes per aconseguir una economia sense aquest tràfic de persones: que atengui la cura, que ofereixi oportunitats d'ocupació, que tingui regles de mercat que promoguin la justícia i que sigui valenta i capaç de combinar el benefici amb la promoció de l'ocupació i les condicions dignes de treball. En aquesta 7a Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el tràfic de persones es dirigeix concretament a tots els qui treballen contra aquesta xacra, a tots els qui tenen una bona voluntat, preguen i es comprometen, estudien i reflexionen, així com els qui han experimentat la tragèdia del tràfic en les seves pròpies vides. L'ocasió ha estat també una marató mundial de pregària virtual contra aquesta perversió que, en la memòria litúrgica avui de Santa Josefina Baquita, una religiosa que va patir precisament aquest esclavatge, uneix tot el món amb una crida que el Papa l'ha centrada a buscar aquesta economia sense tràfic de persones, perquè precisament si posem al centre la persona, aquesta no serà mai considerada un objecte. Avui, després del resum de notícies, viurem la 6a edició de les nostres taules d'anàlisi especial eleccions. Parlarem sobre sanitat i ens acompanyaran dos experts, l'oftalmòleg i expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, Josep Maria Simón, i el doctor en malalties infeccioses i també coordinador de resposta al Covid en atenció primària a la Fundació Mútua Terrassa, Tomàs Pérez Porcuna. Això amb la contraportada del Rafa i una miqueta més us acompanyarà fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Ens posem en marxa. Abans del resum de l'actualitat informativa, el pensament del dia, avui amb la psicòloga clínica Isabel Viladomiu.
En el libro del Eclesiástico se dice que Isaías vivió en tiempos de sequías, en el siglo 8 a.C. El libro de Isaías, el capítulo 49, los versículos 14 y 15. Este pasaje nos habla, nos muestra el amor de Dios por nosotros, que no se olvida en ningún momento y se compadece siempre de nuestros errores y miserias. Es difícil que una madre se olvide del hijo de sus entrañas, pero Dios supera con creces este amor por cada uno de nosotros. Su amor es un amor personal que no sabe contar más allá de uno, como explicaba el cardenal Bantuan. Por medio de la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz, ahora somos hijos de Dios y, como dice San Pablo, herederos de su gloria. El amor de Dios es un amor lleno de esperanza, que nunca se desdice, e infinitamente más grande que el que pueda tener cualquier hombre o una madre por su hijo.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Passen 4 minuts i mig de les 6. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquest migdia que d'AstraZeneca han arribat a Catalunya unes 31.800 vacunes que es destinaran a personal essencial de menys de 55 anys. En una compareixença amb el titular d'Interior, Miquel Samper, Vergés ha confirmat que es farà tota la validació prèvia necessària i que es començaran a administrar demà a la tarda, començant pels professionals que treballen en farmàcies. Seran citats en un dels 37 centres de vacunació que s'habilitaran. La consellera ha confirmat igualment que aquesta setmana també rebran vacuna col·lectius essencials, com ara els de les presons i els cossos de seguretat i emergències. A més de les dosis d'AstraZeneca, se'n reben aquests dies 64.500 de Pfizer i 15.600 de Moderna. Les mesures de restricció per contenir els contagis de Covid es relaxen lleugerament a partir d'avui en un intent de donar una mica d'aire als sectors més afectats. S'amplia la zona de mobilitat perquè el confinament passa de l'àmbit municipal al comarcal. Es manté, això sí, el tancament perimetral de tot Catalunya. L'Alt Urgell i Andorra, d'altra banda, tornen a ser considerades una unitat comarcal pel que fa a la mobilitat i es permet que els ciutadans andorrans i de l'Alt Urgell es puguin moure lliurement per tots dos territoris. Les eleccions de diumenge, del dia 14, es podran fer sense problemes en la constitució de les meses. El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña Nieto, en el seu compte de Twitter, assegura que el 99% de les meses tindran persones suficients per constituir-se. Aclareix que totes aquestes meses, si tenen 3 persones o més, es podran constituir. Canviem radicalment de qüestió. El judici pel cas dels papers de Bárcenas ha començat avui a l'Audiència Nacional, gairebé 6 anys després que el magistrat instructor José de la Mata donés per acabada la investigació principal. La justícia ha d'aclarir a què es van destinar els diners de la Caixa B del Partit Popular i si la reforma de la seu central de Madrid al carrer Gènova va ser finançada amb diner negre. 5 persones seuen al banc dels acusats. Gustavo Galán, advocat de l'extresorer del PP, ha plantejat la possibilitat que es faci un acarament entre Luis Bárcenas i l'expresident Mariano Rajoy, que haurà de declarar com a testimoni si hi ha una contradicció entre tots dos. Un apunt cultural. Juan Manuel Gil ha guanyat el Premi Biblioteca Breve 2021 amb la novel·la Trigo Limpio, que serà publicada per Seix Barral el mes vinent i que ha estat definida pel jurat com una obra que narra amb sorprenent agilitat i des de l'humor la fascinació per la infància perduda en un barri perifèric, així com la naturalesa de la fabulació literària a través de passadissos que connecten les lectures que tots portem a dins. La decisió s'ha fet pública en una cerimònia amb totes les mesures de seguretat sanitària, sense el tradicional dinar, això sí, al Museu Marítim de Barcelona, en un lloc on Enrique Vilamatas ha recordat Juan Mercé, guanyador del premi el 1966. Ara, previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara encara està plovent una mica a les comarques del nord de Girona, també comarques del Pirineu, però tot i que s'estan obrint moltes clarianes, independentment també estan creixent núvols amb una certa força a l'extrem sud del país, per tant encara tenim unes quantes hores d'inestabilitat. De cara demà, primeres hores del matí, nuvolositat entre variable i muntant arreu de Catalunya. A partir de mig matí, primeres precipitacions que començaran caient a les comarques del Pla de Lleida i al llarg del matí, però sobretot a partir del migdia i la tarda, poden afectar a qualsevol indret de Catalunya. Seran menys probables cap a la Costa Brava i cap a les Terres de l'Ebre, però la resta, precipitacions no gaire importants, però vaja, que poden deixar entre 10 i 20 litres d'aigua per metre quadrat. Del dia d'avui cal destacar els 7 litres que han caigut a la ciutat de Barcelona. Demà, a banda de les precipitacions, hem de parlar d'ambient fred. La neu al Pirineu caurà per damunt dels 1.200 a 1.400 metres d'alçada i això significa que l'ambient continuarà sent fred. Per tant, demà tindrem un dia amb força núvols, amb alguns ruixats i també amb un ambient fred de ple hivern.
Gràcies, Jordi. I el monjo cistercenc de Poblet, Marc Vallès Rovira, ha mort aquest diumenge a la nit a la infermeria del monestir de Santa Maria de Poblet. Segons un comunicat oficial fet públic a les xarxes socials del Cenobi, ha mort mentre l'abat Octavi Vilà li recitava el Salm 26, que diu «El Senyor m'il·lumina i em salva». L'enterrament, amb un aforament limitat per les actuals circumstàncies, s'ha celebrat aquest mateix matí. Fra Marc era molt conegut per diverses facetes, sobretot la de guia, porter i infermer del monestir cistercenc. Moltes persones el recorden per la seva alegria, perquè transmetia la seva vivència evangèlica en el si de la comunitat cistercenca. Molts dels visitants de Poblet el recordaran per la seva guia, al mateix monestir, i perquè recorria sovint algunes dites que feien pensar i acostaven el visitant a la contemplació del misteri i l'amor de Déu.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La Generalitat de Catalunya posa en marxa un nou pla d'ajuts directes de més de 600 milions d'euros. Per les persones treballadores autònomes, la prestació serà de 2.000 euros. Les micro i petites empreses rebran 2.000 euros per cada treballador en ERTO. Les persones treballadores en ERTO rebran un ajut d'uns 600 euros. També es destinaran 25 milions d'euros en ajuts a la formació per treballadors i treballadores en ERTO i altres ajuts per sectors amb restriccions com a conseqüència de la situació epidemiològica. Informa-te'n a economia.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi. Especial eleccions.
Dos minuts i mig i serà un quart de set. El Covid-19 marca, sens dubte, les propostes de tots els partits en matèria de salut de cara a aquestes eleccions de diumenge. S'hi han vist afectades, sens dubte, fins al punt que han estat en dubte la mateixa data durant uns dies, després que el govern arribés a ajornar els comicis per al 30 de maig, després d'un ampli consens amb les forces parlamentàries. El Tribunal Superior de Justícia, però, va decidir admetre i estimar els recursos presentats i, per tant, com tots sabem, es manté el 14F, aquest proper diumenge. Més enllà d'això, la gestió de la pandèmia es troba en el debat polític i social, mentre els ciutadans demanen més que mai consens per aparcar les diferències importants partidistes i remar tots en la mateixa direcció per acabar amb la greu incidència que el coronavirus, el SARS-CoV-2, té en els catalans des de fa gairebé un any. Les restriccions amb establiments públics tancats, confinaments municipals i, a partir d'avui, comarcals i altres limitacions d'aforaments i horaris que es mantenen són part de la política sobre salut en aquests moments. Hi ha, però, altres problemes. Mentre els metges i sanitaris apel·len a la màxima restricció per evitar el col·lapse hospitalari, la possibilitat que la soca britànica del Covid i sobretot la sud-africana siguin molt més agressives i estenguin encara més el virus les properes setmanes o mesos, pot fer que la situació excepcional duri encara un temps més, uns mesos més, potser del que preveiem o volem. Les polítiques sanitàries, però, van més enllà d'això, perquè caldrà afrontar durant la propera legislatura tot el que és el funcionament ordinari del sistema de salut, posar la societat al dia després d'ajornaments d'intervencions no urgents i altres actes mèdics i, sobretot, crear les bases per enfortir i millorar aquest tresor que tenim a Catalunya, ho hem de dir així, és l'accés universal a la medicina i a la sanitat. Abans d'entrar en conversa amb els metges Tomàs Pérez Porcuna i Josep Maria Simón, donem pas al Rafa Sanahuja, que ens resumeix breument la síntesi del que proposen els partits polítics en matèria de salut o de sanitat.
Salut pública i crisi sanitària. Junts per Catalunya.
El grup de Laura Borràs ofereix la primera pàgina del seu programa al Moment Sanitari. Parla de testeig massiu d'antígens i PCR, de millorar el sistema de rastreig i d'assegurar una logística de la campanya de vacunació. En el pla general volen incrementar en els propers 5 anys els recursos sanitaris en 5.000 milions d'euros per reforçar especialment l'atenció primària, potenciar la integració dels serveis sociosanitaris i crear l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris i implementar models d'autonomia en infermeria també ho consideren.
Partit Demòcrata.
Des del partit, Àngels Chacón apel·len a un pacte nacional per la salut aquest any, el 2021, que hauria d'estar a l'agenda política com a prioritat principal i que els permetria habilitar recursos per fer les reformes necessàries i posar la sanitat pública al nivell del que requereix la societat. Volen garantir també 5.000 milions d'euros addicionals per la sanitat en els propers 5 anys. També prioritzen la despesa en recursos humans, infraestructures i equipaments i també volen millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris.
Esquerra Republicana de Catalunya.
Els de Pere Aragonès volen abordar la necessitat d'incrementar el finançament per tal de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari. Volen ser pràctics a incorporar els aprenentatges i les innovacions derivades de la pandèmia en l'atenció primària i comunitària, impulsar un nou model d'atenció integrada social i sanitària de Catalunya, impulsar un model d'atenció centrada en la persona i dissenyar i desplegar una agència d'atenció integrada social i sanitària.
Partit dels Socialistes de Catalunya.
Expliquen al seu programa que la crisi de la Covid-19 ha posat en evidència la fragilitat del nostre sistema de salut, que està lluny de revertir les retallades en recursos professionals i equipaments de la darrera dècada en mans dels successius governs nacionalistes i independentistes. Reivindiquen el model de governança federal present en el Consell Interterritorial de Salut i volen avançar cap a un sistema integral d'atenció a les persones al llarg de la seva vida amb una autèntica coordinació dels sistemes de protecció social, sanitària i salut pública. Com a dades concretes que no trobem en altres partits, volen prestar atenció especial a la prevenció del suïcidi en persones amb trastorns mentals i també encabir les malalties minoritàries en el programa d'atenció a la cronicitat del Departament de Salut. Fan esmena a la voluntat de garantir una mort digna i un millor desplegament de la llei de l'eutanàsia amb la creació de la Comissió de Garanties i Avaluació de Catalunya.
En Comú Podem.
Mai més retallades és un dels seus eslògans per un sistema públic i universal de salut més fort. Volen generar beneficis en salut des de les activitats econòmiques i les polítiques, així com consolidar una sanitat pública integral i de qualitat per tothom. Mesures concretes: fixar un mínim d'inversió en salut no inferior al 7% del PIB, amb l'equiparació a mitjanes europees, reduir per sota dels 3 mesos l'espera de totes les intervencions quirúrgiques i a menys de 3 setmanes les consultes per a un especialista i les proves no urgents. També volem millorar el sistema d'atenció a la salut mental i a totes les addiccions. Fan també esmena al respecte al dret a l'atenció al patiment i al tractament del dolor per aconseguir una mort digna i regular amb celeritat l'aplicació a Catalunya de la futura llei de l'eutanàsia i mort assistida. També parlen de racionalitzar de la despesa farmacèutica per fer-la sostenible.
CUP, candidatura d'Unitat Popular.
Les mancances cròniques en salut pública són a l'arrel de la crisi de salut poblacional i sanitària de la Covid-19. Això afirmen al seu extens programa. Així doncs, creuen que s'ha de dur a terme polítiques d'emergència en salut pública. Respecte a la crisi sanitària, volen possibilitar l'accés a tots els recursos disponibles per permetre proves massives de PCR amb transparència en els criteris de realització. Volen assumir el control de la indústria farmacèutica perquè produeixi els reactius necessaris per a les proves diagnòstiques, tal com ho ha fet Alemanya, i reactivar el programa Orfeu per fer servir tota la infraestructura i recursos dels laboratoris de centres de recerca públics. També volen garantir l'efectuació dels tests a domicili de la persona contagiada o, com a mínim, al cap de referència. I, finalment, expliquen que elaboraran un pla de xoc per reduir les llistes d'espera reobrint els serveis tancats, sales d'operació i llits.
Partit Popular.
Els d'Alejandro Fernández exposen mesures concretes i directes. Reduir les llistes d'espera, aprovaran també un pla urgent de millora de la capacitat de resposta a l'atenció primària i l'atenció continuada d'urgències davant les necessitats sanitàries de la ciutadania. Respecte a la crisi actual, diuen que davant nous brots i onades de la Covid-19 establiran nous mecanismes de provisió de materials i equips sanitaris, prioritzant el proveïment que provingui de producció industrial de proximitat. Volen dignificar les condicions contractuals i retributives dels professionals de la sanitat i també recuperar l'atenció mèdica paralitzada durant la pandèmia, especialment dels malalts crònics.
Ciutadans.
Les seves intencions passen per revertir les retallades realitzades en l'última dècada pels polítics independentistes al sistema públic de salut de Catalunya. Així ho especifiquen al seu programa. Volen establir recursos en el Servei Català de Salut, fomentant la compra centralitzada entre els diferents centres sanitaris, i parlen d'una lliure elecció de centre hospitalari dins el Servei Català de Salut. Un punt original és el de cobrir els costos de desplaçament i allotjament de pacients i famílies catalanes que hagin de desplaçar-se als centres de referència. Finalment, els de Carrizosa també fan referència a una llei de drets sobre el final de la vida que faci efectiu el dret de tots els catalans a accedir a l'eutanàsia i a unes cures pal·liatives de qualitat en tot el sistema sanitari, i declaren que abordaran la salut mental per acabar amb la xacra del suïcidi i afavorir la rehabilitació de les persones amb addiccions.
El mirador de l'actualitat, enfocat al 14 de febrer.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de 7. Estem en directe aquí en el programa El Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen per analitzar aquest tema de salut en la setmana de les eleccions, però aclarim que no ho farem en clau d'enfrontament partidista, sinó centrant-nos en aquest tema, tema tan important com és el de la salut, la sanitat, i encara més en aquest temps de pandèmia. Són Josep Maria Simón, doctor en oftalmologia i, entre altres tasques, expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, la FIANC. Doctor Simón, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per haver vingut aquí a l'estudi 1 i acompanyar-nos. També, en aquest cas, en la distància, però amb la mateixa proximitat, ens acompanya Tomàs Pérez Porcuna, que és pediatre, doctor en malalties infeccioses i referent de resposta al Covid en atenció primària de la Fundació Mútua Terrassa, també entre altres tasques. Doctor Pérez Porcuna, un plaer, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com estem?
Prou bé.
Prou bé. Prou bé, el tema del Covid podem dir que ha sacsejat. Nosaltres, una mica per compromís amb els oients, hem resumit el que proposen els partits. Hi ha si em permeten dir-ho així, molta literatura, però aquí serà una legislatura políticament molt complexa en què caldran consensos. És a dir, que s'ha d'afrontar un tema que és molt greu. I vostè ens pot dir una mica, doctor Pérez Porcuna, com veu els propers mesos, sobretot, i els propers anys, després d'aquesta sacsejada de la pandèmia?
Sí, si parlem des d'un punt de vista epidemiològic o sanitari, però des d'un punt de vista, possiblement des d'una vessant més epidemiològica, encara el futur és bastant incert, no? Sabíem que quan ens enfrontàvem als primers mesos de la pandèmia, estimàvem que l'interval o la duració d'aquest episodi podria ser en les previsions més optimistes entre un any, any i mig, i en les versions més pessimistes entre 3 i 4 anys, no? Evolutivament, i actualment, amb totes les reticències, les precaucions que hem de fer referent a això, sembla que no estem amb la previsió més optimista. I és difícil saber quan s'allargarà, però sabem que al final no serà immediat.
Per tant, això vol dir que les propostes polítiques han d'anar encaminades a acabar amb això. I com s'està... Ens pot explicar una mica, abans de donar veu al doctor Simón, com s'està treballant en aquests moments, tenint en compte que s'està fent un esforç, ara sembla que la corba s'estabilitza, els ciutadans del carrer rebem els inputs, no?, de les xifres fredes, però com està ara mateix aquesta atenció, sobretot la que vostè gestiona, la dels centres d'atenció primària en la lluita contra el Covid?
Doncs ara diguéssim que tenim un moment d'interval en el que els casos estan disminuint clarament. Per tant, és un moment en què l'atenció Covid està en atenció primària, perquè ja sabem que l'impacte hospitalari va una mica més endarrerit. Diguéssim, per l'atenció primària estem veient un descens dels casos, hem de veure fins quan durarà aquest descens, no? I llavors és quan toca, perquè atenció primària no només fem atenció a Covid, sinó de la resta de malalties, ara és quan estem, també toca continuar i reforçar l'atenció de la resta de patologies.
I tant.
Que la salut és àmplia, no? I els problemes de salut són amplis i no només hi ha el Covid. Llavors, ara és un moment d'interval, que molt a l'expectativa del que pugui passar les properes setmanes amb la variant britànica, que jo crec que ens té tots molt alerta i amb molta precaució. Malgrat aquesta davallada, sempre sabem que l'evolució d'aquestes onades dura entre 6 i 8 setmanes, no? I estem en part de descens. Ara hem de veure, doncs, si la variant britànica genera una altra onada, que... també totes les precaucions hem d'estar molt atents, però és probable.
Sí, doctor Pérez Porcuna, disculpi, que en alguns moments tenim una mica de dificultat de sentir-lo bé. No sé si té possibilitat de situar-se o millor o buscar alguna ubicació, perquè en algun moment se'ns tallava una miqueta. Però vaja, l'hem entès globalment. Doctor Josep Maria Simón, com veu la situació ara, més enllà de la clau electoral, però també pensant que tindrem també un govern que ens gestionarà, i
sí,
uns polítics.
És cert, certament. Aquesta és la setmana de la Mare de Déu de Lourdes, que és el dia, és dijous, el dia 11, que és el Dia Mundial del Malalt, de manera que és una setmana important pels malalts, no? Jo crec que la nova administració catalana haurà d'afrontar la pandèmia, però també haurà de tenir en compte que hi ha hagut uns retards impressionants en tot el que són patologies cròniques, des de la diabetis fins a alguns càncers, i això se li ha de posar a mà, no? Vull dir, el Covid està bé i ens hi hem de dedicar, a més, fins i tot com si fos una guerra, penso que és una guerra, ja tindríem que estar pràcticament tots vacunats, com a Israel, però, clar, les patologies cròniques i les altres patologies s'han d'atendre, no? M'ha fet gràcia i pena a la vegada en un dels programes electorals, doncs, que parlava de prevenció al suïcidi, però alhora afavorir l'eutanàsia, no? Penso que no acaba de funcionar. Però ens hem de dedicar a Covid i a les altres patologies.
Sí. Això és bàsic. Tenint en compte que el Covid ara és fonamental, clar, és una emergència que altera d'alguna manera les prioritats que uns i altres puguin tenir.
Jo em voldria mullar, penso que a la tardor estarem molt millor.
A la tardor molt millor.
No eliminarem el virus, però serà... estarem molt millor, ja veureu.
Tant de bo que sí, i evidentment els creients preguem per això, com diu el doctor Simón, però en tot cas, més enllà d'això, doncs s'estan posant els mitjans. Està d'acord? Creu, s'apunta aquesta hipòtesi, doctor Pérez Porcuna, de la tardor?
No m'atreveixo. No m'atreveixo. Ja hem passat un any en el qual jo crec que ens hem equivocat prou com a les previsions, com per tot i posant-hi tota l'esperança, però crec que hem de ser...
Molt prudents, vaja.
Molt prudents, i jo crec que ho dic amb tot el respecte i carinyo, però jo crec que hem de començar a assumir i fer missatges com molt entenedors i molt clars, però amb una realitat... que és una realitat molt dura la que estem enfrontant. No només sanitàriament, sinó amb tot l'impacte social que està produint aquesta crisi sanitària, però que s'està tornant una crisi social, personal, psicològica, té moltes vessants, no?
Sí, sí.
Està retant molt la nostra societat i a nosaltres com a individus i com a comunitats humanes, eh?
Sí, sí. Abans, en la introducció, abans de donar pas al resum de les propostes dels partits, jo comentava que caldrà posar al dia el sistema sanitari efectivament per això, perquè l'impacte del Covid, que lògicament ha estat necessari i urgent, i encara ho és, atendre, fa que, com vostè diu, doctor Pérez Porcuna, s'acumulin patologies mentals més que si no hi hagués hagut la pandèmia, o que algunes malalties derivades de retards, no?, en diagnòstics o en operacions urgents, les arrosseguem, no? Aquest és un problema també que tindrem en el futur dels propers anys.
Sí, 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 o sigui, l'accés de morbilitat, o sigui, estem detectant un augment d'altres patologies per un retard a l'atendiment o per una tardança o perquè els recursos estan destinats cap a una altra banda, no? I això és una cosa que ens preocupa moltíssim. Ens preocupa moltíssim perquè, evidentment, l'origen és el Covid, però les repercussions són en molts aspectes, com comentava, sanitaris i socials i personals, no? I jo crec que qualsevol plantejament de cara a donar una resposta al Covid de forma adequada ha d'agafar tots aquests aspectes. No li podem demanar a una persona en moltes situacions que té escassos recursos que no vagi a treballar si no li oferim, perquè té un contacte o perquè està malalt, si no li oferim algun recurs per quedar-se a casa o tenir cura de la seva família. És un exemple, eh?
Sí, sí.
És aquí on hem de treballar, probablement, on tenim aspectes a treballar. És aquí, com a societat i com a comunitat humana, i creient, si cal, d'activar tots els nostres mecanismes de solidaritat, perquè estem en una situació greu, si estiguéssim en termes bèl·lics, com comentava abans el doctor Simón, no? Si, què estaríem pensant si estiguéssim en un conflicte bèl·lic que cada dia hi haguessin 50, 60, 100 morts, molta gent internada, o caigués un avió cada dia en aquest aspecte? Estaríem en una situació de plena emergència. Jo crec que segurament amb la manera d'informar, d'expressar la realitat, estem sense faltar a l'esperança, que jo crec que és un factor molt important i que hem de caminar, ens està faltant un cert punt de donar-nos compte d'un missatge adult, de dir, és una situació difícil que requereix les nostres millors capacitats i la nostra millor solidaritat i intencions per donar-hi resposta, com a individus i com a societat. I això, si jo des de dir alguna cosa, és el que estic trobant a mancar en aquests moments a nivell en la nostra realitat, diguéssim, per veure que surt una mica de l'àmbit més mèdic, eh?
No, però està molt bé. Com a societat, en tots els àmbits, en altres paraules, intentar que tots donem el millor de nosaltres mateixos. I sabem que els sanitaris, avui tenim dos metges entre nosaltres, però altres dies que n'hi ha hagut altres col·lectius, també ho hem dit, és a dir, que els aplaudiments haurien de ser permanents, encara que no siguin físics amb les mans, com es va fer durant unes setmanes, perquè realment l'esforç és molt gran, metges, infermers, infermeres, auxiliars i personal d'hospitals i de centres d'assistència primària. Però desitjable, no, doctor Pérez Porcuna, per a tots els sectors. I potser els hi faig una doble pregunta a tots dos, doctor Simón i doctor Pérez Porcuna. Podem dir que és un tresor el que tenim quan parlem d'accés universal a la sanitat, però hi ha millores que es poden fer en aquesta societat que tenim a
per
Catalunya?
Per comparació amb altres societats, evidentment, no? Tenim un tresor que es pot millorar, podem discutir, s'ha d'invertir més, i especialment a Catalunya, perquè tenim una bona medicina i les coses bones s'han de potenciar. Potser no podrem fer segons quines coses, no tenim una gran indústria, no tenim el turisme, encara no ve, però medicina sí. Jo crec que aquí hem de posar no aquests 5.000 milions que deia algun partit polític, sinó moltíssim més, no? I amb intel·ligència. I amb una intel·ligència i abocar-hi recursos de tota mena.
Doncs queda clar, i que vagi a més el que es destini. Sí, doctor Tomàs Pérez Porcuna.
Sí, sí, totalment d'acord en aquest sentit.
En la mateixa línia, unanimitat entre els dos metges.
Sí, sí, i a més jo crec que ho hem de valorar molt, eh? O sigui, la salut que tenim aquí, qui hagi viatjat una mica pel món, veurà que inclús països més... evidentment els països amb menys recursos, però països amb molts més recursos no tenen la qualitat assistencial, malgrat la falta de recursos que tenim en aquest país, la qualitat assistencial que tenim en aquest país. És un privilegi enorme.
I tant. Avui amb l'expert en malalties infeccioses i referent de resposta al Covid en atenció primària a la Fundació Mutua Terrassa, Tomàs Pérez Porcuna, i amb l'oftalmòleg Josep Maria Simón, hem parlat de sanitat. Sempre se'ns queda curta aquesta estona de conversa, però li volia demanar al doctor Pérez Porcuna i també al doctor Simón si demanarien alguna cosa al govern que surti d'aquestes eleccions de diumenge, sigui del color que sigui, de les aliances que siguin. Què és el primer que li demanarien, sobretot en la lluita contra la pandèmia? Sí, doctor Pérez Porcuna.
Bé, doncs jo els demanaria un esforç en planificar, en pensar més que en noms i en càrrecs concrets, diguéssim, que els demanaria un pla. Els demanaria que arribem, que si som capaços d'arribar a consensos tècnics amb relativa facilitat. Les coses que són primordials en aquesta resposta. Els demanaria això, un pla, que no depengui de noms, sinó que depengui, que puguem traçar un pla independentment de noms, que ens permeti afrontar una estratègia a curt, a mig i a llarg terme de resposta global, holística, respecte a aquesta crisi, que és sanitària, però que té també molts altres aspectes. Però un pla.
Jo us hi demanaria gent preparada. El que no pot ser és que qualsevol polític, càrrec mitjà, alt o el que sigui, pugui venir de qualsevol estudis. Això no té cap sentit, no? S'ha de buscar gent preparada. Aquí tenim la Reial Acadèmia de Medicina, tenim la Reial Acadèmia de Doctors, que té molts premis Nobel. D'alguna manera tenim una cantera de gent molt preparada que es podrien... se'ls hi podria demanar doncs un consell per planificar molt millor tot el tema de les vacunes i tot el tema del tractament de la Covid.
Doncs molts ànims i que la situació pugui anar millor, tot i les incerteses de les quals tots som conscients i que ens recordaven vostès, especialment al principi el doctor Tomàs Pérez Porcuna. Gràcies per haver-nos atès, doctor Pérez Porcuna. Un plaer tenir-lo per primera vegada aquí a Ràdio Estel per parlar-nos del que sap de medicina, però també d'aquesta situació social i política tan complicada. Una abraçada i esperem, si pot i vol, tenir-lo un altre dia aquí amb nosaltres, doctor Pérez Porcuna.
I tant, serà un plaer. Moltíssimes gràcies per l'invitació.
A vostè i molts ànims en aquesta tasca dels CAPs, que també és molt important. I gràcies, doctor Josep Maria Simón. Molts ànims i bona festa del malalt de Lourdes.
Moltes gràcies. Sí.
Adéu-siau.
A reveure.
Doncs de seguida, la contraportada i arribem a la recta final.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Tenim ja la contraportada. Rafa, què ens portes avui?
Bona tarda, Ignasi. Avui, eleccions i Covid a part, que això sempre hi és, tothom està parlant d'un esdeveniment mundial com és la Super Bowl. I és clar, aquí vinc jo a fer-ho present al Mirador, no fos cas que no sigui vàlid el programa si no parlem de la Super Bowl. Per aquells que no ho sàpiguen, es tracta d'un miniconcert d'uns 15 minuts, amb anuncis també, que s'emet entre les dues parts d'un partit de futbol americà. Aquesta és la clau. El partit és el de menys. El miniconcert, aquesta és la clau. Allò més important, si apareixen Bruno Mars, Coldplay, Beyoncé, Shakira o qui s'escaigui. Aquest any es va dir, per cert, que tindríem allà, amb aquesta audiència planetària, la nostra catalana més universal, la Rosalia. Però no, se l'han reservat segurament per l'any que ve. La Super Bowl, el de menys és qui ha guanyat, que ni ho sé, i lo de més és que ho segueix tothom i si no parles no ets ningú. Vinga, bon inici de setmana.
Gràcies, Rafa, i gràcies a tot l'equip. Acabem aquí al Mirador de l'Actualitat, on hem parlat de sanitat. Aprofitem per recordar-vos que, a més de celebrar-se aquesta